Molt bona tarda, senyores i senyors. Benvinguts com tots els dissabtes al programa Converses. Estem, com sempre, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Aquest dissabte en companyia del Manel Manchón de Metrópoli Abierta. Molt bona tarda, Manel. Benvingut.
Bona tarda.
Ens acompanya també la Iva Anguera de l'Independiente. Bona tarda, Iva. Gràcies per estar amb nosaltres.
Hola, bona tarda.
I aquest dissabte un convidat especial com a analista és el Quique Iglesias. Bona tarda, Quique.
Què tal? Bona tarda.
Ell és un company d'esports de Cope Catalunya i Andorra i hem volgut comportar-lo i tenir-lo aquí com a analista esportiu perquè el convidat d'avui és una persona molt vinculada al món de l'esport a Catalunya, el senyor Gerard Esteve. Senyor Esteve, bona tarda.
Molt bona tarda.
Ell és el president de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya i, home, d'entrada, agrair-li que hagi agafat una estona d'aquest dissabte per estar aquí amb nosaltres perquè és un dissabte molt complicat per vostè. Eh?
És un dissabte molt intens.
Molt intens, complicat sí. I intens. Esteu celebrant la setmana de l'esport català, no? La setmana que es fa bàsicament a les comarques de Girona aquest dissabte i aquest diumenge. Aquest dissabte, quines activitats la gent que està per Girona poden veure? Aviam, expliqui'ns.
Miri, tenim més de 2.500 esportistes que estan competint en aquests moments al llarg de les 20 seus que tenim a tota la província de Girona. Participen més de 25 països, per tant, és una competició no només de gent d'aquí a Catalunya i de l'Estat, sinó també que hi participen gent de fora, i participen més de 30 esports. No? A la web setmanacatalana.cat, allà trobaran tot el calendari, però ara, per exemple, doncs sí, estem veient a Lloret...
Estem entre 12 i 1 del migdia.
La competició d'escacs en aquests moments que es fa a Lloret, però tenim també a Banyoles Squash, tenim twirling a Platja d'Aro, tenim esgrima, natació, salt equestre, tiro amb pistola làser de pantaló, fecdes, les subaquàtiques també al Jaiec, allà al centre de Girona. Tenim també bàsquet a Fontejau, el 3x3 amb les millors seleccions europees, i la veritat és que amb vol, orientació, muntanya,
ja
tenim més de 30 esports que estan participant en aquesta segona setmana catalana de l'esport.
I escolti, senyor Esteve, l'esport inclusiu també hi és present en aquesta setmana esportiva?
Exacte, de fet nosaltres com a Unió de Federacions som de les poques organitzacions paraigües del món de l'esport en general al món que també tenim tot el món paralímpic. Nosaltres tenim la Federació de Gent de Discapacitats Físics, tenim la gent de l'ASELL, que són els intel·lectuals, la discapacitat intel·lectual, tenim la gent del món del que abans se'n deia la Federació del Silenci, que ara és doncs, de sords i persones amb dificultat auditiva, tenim la gent de la Federació de Cecs i també els de paralítics cerebrals. Per tant, les 5 federacions específiques de discapacitats també formen part de la Unió de Federacions i també en aquesta Setmana Catalana estan fent activitats com les millors.
Molt bé. Aviam, pels oients que no coneguin què és l'UFEC, si tu ens una mica expliquin què és l'UFEC i quantes federacions agrupa i com sobrevisqueu, aviam. Això és important.
La Unió de Federacions Esportives de Catalunya es va crear l'any 1933. El nostre primer president va ser en Pompeu Fabra, que això és una cosa que la gent no coneix. En Pompeu Fabra tothom el té relacionat en el món de la lingüística no? i de la cultura, però ell era una persona que li encantava el tennis, va ser president de la Federació de Tennis i conjuntament doncs, amb el president Sunyol de Futbol van crear la Unió de Federacions Esportives de Catalunya. Evidentment, després de la guerra, doncs, tot això va quedar aturat i es va recuperar amb la democràcia. Nosaltres representem 12.000 clubs a Catalunya, 12.000 clubs esportius que estan a tot arreu de Catalunya, per tant arribem a tots els barris, a totes les cases de la ciutadania. Tenim 71 federacions esportives reconegudes legalment, que totes formen part de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, i a més tenim més de 750.000 persones que estan llicenciades, que tenen llicència federativa i per tant que estan sota el nostre paraigua. Probablement doncs, una de les primeres institucions del país amb nombre doncs, de socis, amb nombre de llicenciats en aquest cas i també amb nombre d'entitats.
Hi ha molta gent que practica esport i hi hauria d'haver també molta més gent que estigués federada, senyor Esteve?
Bé, amb això és el que estem treballant. Jo crec que la bona feina sempre té doncs, bons resultats i això és el que estan fent les entitats en aquests moments, el que estan fent doncs, les federacions i precisament per aquesta raó estem creixent any rere any. Estem pensant que fa una dècada doncs, estàvem al voltant de les 450.000 llicències federatives i ara, doncs, 10 anys després, estem a més de 750.000 i creixent. Hi ha esports absolutament emergents com el vòlei, com el hoquei, com molts esports que estan, insisteixo, en aquests moments creixent significativament. No cal dir el futbol. El futbol català té més de 180.000 llicències federatives, la primera federació de l'Estat amb número de llicències federatives i per tant això està clarament a l'alça. Perquè fer esport és una cosa positiva, perquè fer esport té molts beneficis i perquè la gent li agrada relacionar-se també més enllà doncs, del que tenen el dia a dia, i l'esport és la millor manera. De fet, nosaltres diem que l'esport mou Catalunya.
Molt bé.
Perquè si comptabilitzéssim, la quantitat de partits, la quantitat de gent que s'ha de desplaçar, la quantitat d'activitats esportives que tenim, doncs és absolutament una festa, no? Més enllà, per exemple, demà, diumenge, sí, doncs tindrem la cursa de bombers amb una participació de més de 12.000 atletes que faran els 10 quilòmetres a Barcelona, no? Per tant, quines manifestacions més enllà de les esportives tenim que agrupin tota aquesta gent? Clar. Jo no en conec cap.
I sempre en clau positiva. Iva, vols començar a preguntar, no?
Doncs sí, començaré a preguntar per un dels aspectes que potser no és tan positiu de la pràctica de l'esport, i em sap greu. L'esport de base, l'esport infantil, i sobretot en els esports d'equip, té una xacra que és dels últims anys, no sé si abans era tan fort, i no només passa al futbol, que és el dels pares excessivament competitius. Què es pot fer des de les federacions i des dels clubs perquè més enllà de trobar-nos un àrbitre que sap fer molt bé les coses i ensenya als nens com no s'ha de competir i als pares com no s'ha d'estar una grada, què es pot fer des dels clubs i les federacions per combatir això?
Bé, nosaltres ja com a Unió de Federacions, conjuntament amb totes les federacions, vam engegar ja fa uns anys i encara continua activa una campanya que es deia Així jugo, i que precisament el que vetllava era per promocionar els valors positius del món de l'esport i per evitar qualsevol de les imatges lamentables que hem vist, com segurament tots hem vist, doncs, inclús aquests últims temps, no? Ara no fa massa, doncs, en un partit de futbol sala també va haver-hi també una tangana. Jo crec dues qüestions. La primera, ara no és que la gent sigui més agressiva que abans, però ara hi ha mòbils i ara, doncs, quan hi ha una tangana es grava i es promociona, i abans això no passava. Per tant, també hem de posar les coses a la seva justa mesura. No, i després hi ha una altra qüestió també important que a vegades també dirimim, no? És a dir, en l'esport, el que és l'esport sí que té aquest fair play, no? que tant es demana. El que passi a les grades també és esport? Aquesta és també una pregunta que ens hem de fer, perquè és civisme, no és esport. L'esport es fa a la canxa, l'esport es fa al camp, l'esport es fa a la gespa. El que passa a les grades, insisteixo, això és civisme. I per tant, fins a quin punt inclús els clubs i les federacions tenen responsabilitat d'això, no? Dit això, en aquesta campanya de conscienciació que estem duent a terme amb les diferents federacions, doncs està tinguent un resultat molt positiu. Les principals federacions, bàsquet, futbol, hockey, etc., que són les que tenen més públic, s'han posat molt les piles i per tant han començat a fer tota una sèrie de protocols per evitar, doncs, totes aquestes tanganes. I després també haig de dir que tenim una col·laboració molt estreta amb els Mossos d'Esquadra, amb la prevenció, doncs, de radicalisme, que té una dotació especialitzada en el món de l'esport, i que treballem conjuntament perquè aquestes coses no passin, perquè també ens ha passat moltes vegades, doncs, de calibrar quins són els partits, quina és la perillositat d'aquests partits i quina és l'actuació que s'ha fet. No seria la primera vegada que els Mossos Antidisturbis han hagut d'escortar àrbitres o equips visitants perquè la situació era absolutament, diguem-ne, calenta, no? Per tant, hi ha una conscienciació per part de les entitats, s'està fent la feina, però insisteixo, una cosa és l'esport purament i l'altra cosa és el civisme d'una població.
No?
Clar,
potser un dels problemes és que l'esport cada cop genera més diners i els pares aboquen unes aspiracions en segons quins esports i en segons quins nens.
Jo amb això discreparia, perquè en general l'esport que estem parlant i el que representem majoritàriament nosaltres com a Unió de Federacions és el que nosaltres anomenem l'esport misèria.
Sí.
L'esport misèria és aquell que la gent té molta vocació, té molta molt bona voluntat, la gent ho fa, doncs, perquè li agrada els valors de l'esport, però que no genera un rèdit econòmic, al contrari, tots són voluntaris, etcètera, etcètera.
I costa moltes vegades, diners, fins i tot.
I costa diners, òbviament. I és en aquests casos, moltes vegades, que passa. També és cert que hi ha alguna sèrie d'esports que tenen aquesta projecció, doncs, molt més dinerària i pecunària, que podríem parlar, i que sí que és veritat que hi ha alguns pares, doncs, que projecten en els seus fills segurament les frustracions que ells no van poder, doncs, realitzar. Però, diguem-ne que això és una minoria, no? Dit això, si analitzem els casos conflictius que hi ha a l'esport, pel tant per cent de partits que hi ha, estem parlant del 0,00000001% dels partits. Estem parlant de que a Catalunya cada cap de setmana hi ha més de 10.000 partits més de 10.000 partits que en aquests moments doncs, s'estan celebrant dels diferents esports. Només en futbol ja n'hi ha 4.500, per tant, feu els comptes. Doncs, si hi ha un conflicte al cap de setmana, un cop al mes, doncs, compteu és 15%. És molt poc. El que passa que és veritat, que ara es grava, es transmet i, per tant, té molta més repercussió. Correcte.
Quique,
una abraçada forta a la gent de les seccions esportives de l'Espanyol, que no tenen res a veure amb el club, però que l'altre dia van patir una agressió molt important a Linyola, quan doncs, només per dir-se seccions esportives d'Espanyol van patir una agressió, jo diria que quasi racista, per part de la gent del públic. Però bé, en definitiva, som a Barcelona ara mateix. Barcelona ha recuperat una mica el fil esportiu de l'actualitat, parlàvem abans de la Copa Amèrica de vela, la Volta a Espanya 2023 sortirà de Barcelona a mitjans d'agost del proper any, es parla també d'optar a una mena d'europeu de natació o d'atletisme. Què li ha passat a Barcelona que en dos mesos s'ha posat les piles?
Bé, jo crec que a Barcelona aquest matí també hem parlat amb la gent, els responsables de polítics de Barcelona, perquè aquests últims anys ens han caigut a la gent de l'esport, jo diria, les cinc plagues, o sigui, encara ens en queden dos, com diria la Bíblia, que són set, doncs encara ens en queden dos, però ens han caigut cinc plagues, no? Per una banda, les retallades que van haver-hi en general, després la vinguda de la Colau, el que es va retallar el pressupost de l'esports a Barcelona més del 50%, per tant, alerta, perquè les retallades no només han sigut a la Generalitat de Catalunya, que també, sinó també a l'Ajuntament de Barcelona. L'arribada de Colau va ser un gran cop no només pels esdeveniments esportius, sinó també per la promoció de l'esport a la ciutat de Barcelona. Després ens va venir doncs, el Covid, no? Després del Covid semblava que ens recuperàvem, ha vingut la crisi dels subministres i per tant el món de l'esport ha estat molt castigat en aquests últims anys, no? I una de les coses que estàvem demanant a l'Ajuntament, i l'Ajuntament de Barcelona, la secció doncs, governada pels socialistes, perquè s'ha de dir les coses pel seu nom, doncs, han tingut una sensibilitat sobretot més pels clubs per intentar salvar, per treure de la UCI a les entitats esportives d'aquesta ciutat, no? Això ens va passar amb el tema del coronavirus, això ens està passant ara amb el tema dels subministraments, i és veritat que si tu t'estàs dedicant a intentar que el malalt no se't mori a la UCI, doncs pensar en que el malalt celebri l'aniversari doncs és una cosa que no que vindria a ser el gran esdeveniment, no? Dit això, paral·lelament a això, en el Pla Estratègic de Barcelona sí que hi havia recuperar aquests esdeveniments, i aquesta ha sigut una aposta d'aquesta secció, jo diria quasi d'amagades, de l'alcaldessa Colau, per tal d'intentar tornar a posar en el mapa Barcelona a nivell internacional, cosa que és una de les coses que nosaltres com a sector exigim i demanem.
És a dir, que d'alguna forma els socialistes d'amagades de Colau, per dir-ho així, no? Que són els responsables, en teoria, del món de l'esport.
Totalment. Sí, és que si no es fa d'amagades de la de Colau, és impossible que les coses surtin en aquesta ciutat, eh? Jo suposo que quan tingueu aquí algun responsable municipal, diguem-ne, o algun responsable que hagi sapigut com s'ha gestat, per exemple, a la Copa Amèrica, li podeu preguntar.
L'he convidat aquí la senyora Colau, però no vol venir.
No vol venir,
no vol venir. Jo l'he convidat aquí piló de vegades, des de que està l'Ajuntament, però bueno, això són figues d'un altre paner, eh? Continuï.
No, però no, amb la Copa Amèrica, doncs estic convençut que no se li va dir res i fins l'últim moment s'ho va trobar cuinat i llavors va dir, bueno, diguis que no o diguis
després
que sí, no?
Després es va apuntar quan en principi no li agradava massa, no?
Clar, és evident. Amb el que és el progrés esportiu i de felicitat de la ciutadania de Barcelona, només es pot avançar si es fa d'amagades de la Colau.
Perquè, i ara volia, vostè deia, està queixós del món de les porta a Barcelona, perquè en realitat què és el que s'ha fet malament? És a dir, quina és la crítica més contundent a Colau en el món de l'esport, fins i tot diguéssim a nivell de base?
La criminalització del món de l'esport. O sigui, Ada Colau, des que va entrar a l'Ajuntament de Barcelona, va criminalitzar les federacions internacionals, va criminalitzar els grans esdeveniments, va criminalitzar la pràctica esportiva, ha tingut una política d'agressió contínua contra el món de l'esport. Abans doncs, ho comentàvem amb una gent del món de l'educació, estan implementant una política absolutament aberrant en contra doncs, la pràctica esportiva, per exemple, en els patis municipals de les escoles de Barcelona, allò que abans eren els camps de futbol, els camps d'handbol, els camps de bàsquet, en el que els nens i les nenes doncs, podien jugar amb normalitat i amb tranquil·litat, podien fer la seva pràctica esportiva, tant en el si del pati de l'escola com també en activitats extraescolars, doncs, la política municipal de la gent de Barcelona Comú i de l'alcaldessa Colau, doncs ha sigut destruir aquestes pistes posant arbres al mig, posant sorra al mig, de tal manera que s'impossibilita físicament la pràctica esportiva, no? Una pràctica esportiva que a qualsevol lloc del món tothom veu amb valors, perquè la pràctica esportiva què ajuda? Ajuda a transmetre valors, ajuda a transmetre compassió, treball en equip, sacrifici, ajuda a tenir una millor vida des d'una perspectiva de salut de la població, ajuda a cohesionar també des d'un punt de vista social i d'integració. Per tant, tots són qüestions positives, però aquesta alcaldessa des del primer moment doncs ha volgut criminalitzar el nostre sector, no sé per quina raó, segurament és perquè no en practica i per tant no coneix, o potser va tenir algun trauma quan era petita i per tant ens ha generat doncs aquesta situació més diguem-ne de desafecció en el món de l'esport, però aquesta ha sigut la realitat, no? La sort o el que ens ha permès amainar aquesta agressivitat en contra del nostre sector, que a més són fets demostrables, vull dir, poden mirar vostès quin pressupost tenia l'últim exercici de l'alcalde Trias i quin pressupost va tenir la comissionada Carranza, que era la responsable de Barcelona en Comú d'Esports, i vostès veuran com van retallar pràcticament el 50%, no? De 50 i pico milions d'euros a passar a 24 milions d'euros, no? O vostès veuran com els patis de les escoles s'han transformat de ser pistes poliesportives en una ciutat en el que compleix els pitjors ratis de tot Espanya en funció de infraestructures esportiva versus ciutadans, doncs amb impossibilitar físicament la pràctica esportiva. Són elements objectius que la política de Barcelona Comú i concretament de l'alcaldessa Colau ha provocat doncs una situació doncs de molt malestar en el sector. L'única cosa que hem tingut, diguem-ne, més o menys positiva és que quan han pactat amb els socialistes i els socialistes han agafat doncs aquesta cartera, han amainat aquesta agressivitat en contra del món de l'esport.
Iva,
agafant aquest fil que vostè comentava, i abans ens ha dit que tenen l'UFEC representa via clubs i federacions 750.000 llicències esportives. Amb aquesta base fer política seria molt fàcil, i ara mateix estàvem parlant de fer política. Vostè va liderar un moviment molt crític amb l'alcaldessa Colau i s'ha parlat de la possibilitat de que presentés una candidatura a l'Ajuntament de Barcelona o s'impliqués en altres projectes polítics. Està per la labor d'implicar-se en política?
No, i de fet sempre he dit el mateix, ja ho vaig dir en el seu moment i continuo mantenint-me en la mateixa posició. Nosaltres som actors de la societat civil. Jo, una de les coses que crec és que la societat civil s'ha d'implicar des d'una perspectiva de què és el que ha d'esdevenir la societat, ha de tenir criteri, ha de tenir veu crítica. No podem tenir una societat civil subvencionada que sempre diu amén als poders públics, sinó que ha de ser crítica i, per tant, ha de tenir el seu propi criteri, i, per tant, això no ha de ser incompatible en dir vostè està en la línia de la societat civil i no traspassa a la línia política. No tinc cap mena intenció, des d'una perspectiva personal, de passar a la política en aquests moments, i no la tenia fa un any quan vam fer tota l'activitat més contundent amb Barcelona i no la tinc ara, no? Però en canvi sí que crec que la societat civil ha de ser crítica, ha de ser activa i ha de ser contundent, perquè això ens permetrà tenir una millor societat i per tant una millor ciutat en aquest sentit, i per tant una població molt més implicada i molt més feliç, no?
Deu ser vostè el primer ser humà amb capacitat de lideratge que no vol entrar en política.
Bueno, que en tot cas és la meva.
Sí, no, em sorprèn. L'alabo el gust.
Ja estàs bona, Quique.
No,
però tot el que heu fet des de Barcelona al Futur són moltes accions sectorials. Què passa amb aquestes accions sectorials que heu fet? Les heu anat posant a disposició dels diferents partits polítics? Queden allà a l'aire? Què?
Nosaltres, clar, com a Barcelona
Futur, no voleu ser una formació política que no voleu entrar a l'Ajuntament, però tot el camí que heu fet des de l'any que us va constituir, el 21, veritat?
No, no va ser el 19, el 18.
El 19, val.
18-19.
Com Barcelona Futur, no?
Sí.
Val. Però tot el que heu estat fent i tot el que heu recollit, què passa amb tot això?
Bé, nosaltres això ho posarem a disposició de tots els partits polítics perquè puguin agafar aquestes propostes i perquè això es puguin implementar, perquè al final el nostre objectiu és, insisteixo, tenir una societat millor. En el cas concretament esportiu, en el meu cas, escolta'm, doncs, totes aquelles polítiques que es puguin implementar i que millorin el sector esportiu, que millorin l'esport a la ciutat, a mi em satisfaran, no? I això és el que també com a Barcelona Futur volem i volem promoure, no? I també volíem demostrar que gent diferent que pensa de forma absolutament antagònica són capaços de posar-se d'acord i d'arribar a un consens per poder avançar, no? Una cosa que vull recordar que en aquest país doncs, semblava impossible fa uns anys i que jo crec que projectes com el de Barcelona Futur ens han permès doncs, tornar a assentar gent d'una ideologia i de l'altra sota un mateix objectiu que és doncs, estimar Barcelona, proposar Barcelona per tirar endavant sense vocació política, perquè insisteixo, tots els que estan formant part de Barcelona Futur són gent del món de la societat civil que tenen absolutament posicions en molts casos antagòniques però que són capaços de poder arribar a consensos amb aquest mínim comú denominador que és el que nosaltres creiem que pot fer avançar, no? Que és una miqueta el que pot marcar el rumb d'una Barcelona millor i que és una miqueta el que ha passat aquests últims anys a Barcelona, no? Que sembla que Barcelona doncs, no té rumb, no sabem cap a on va, que està desorientada i que sí que hi ha una part, no? Doncs, Collboni i companyia, que tenen clar i implementen un model però que no són majoritaris i per tant que és complicat doncs, tirar endavant. No?
Gestors de ciutat, això quadra una mica amb el projecte que poder vol posar en marxa Sandro Rosell, o no?
Desconec el projecte del Sandro Rosell.
Però ell sempre parla de hem de fer gestors de ciutat, volem tirar la ciutat endavant, amb projectes, gent que treballi per la ciutat, que no siguin tant un component polític i ideològic, no? Amb això coincidiria amb vostès o no?
Nosaltres, en tot cas, el que sí que farem és que tota aquella feina que nosaltres hem fet la posarem a disposició de qualsevol persona que tingui ambicions per liderar políticament Barcelona. I, per tant, si en Sandro Rosell s'acaba presentant, doncs també tindrà, òbviament, tot aquest contingut a disposició, perquè no pretenem que s'esdevingui patrimoni d'un o altre partit, sinó que lo més, diguem-ne, el que més ens agradaria seria que tots agafessin part d'aquest programa, part d'aquestes propostes, que, per cert, s'han extret de més de 300 entrevistes amb stakeholders a la ciutat de tots els diferents sectors, més tots els debats que hem tingut mensualment, que hem anat tinguent i que s'han anat publicant tant a La Vanguardia com al El Periódico, per tal de tenir una posició sobre mobilitat, sobre esport, sobre cultura, sobre alimentació, sobre ecologisme, sobre tants i tants temes que preocupen la ciutadania de Barcelona.
Seria capgirar una mica el que és Barcelona ara mateix, la Barcelona que deixarà Colau. Costarà capgirar tot això, perquè clar, tot el que ha passat fins ara és...
Tot costa, però només l'esforç, el sacrifici i la visió de futur aconsegueix revertir les situacions que no són desitjables.
Perquè li volia preguntar, en el cas que estem a l'espera però que hi hagués la candidatura de Xavier Trias, això ho pot canviar tot? En el sentit de que pot haver una opció que sigui realment un model oposat al de Colau?
Home, és evident que el Xavier Trias representa antagònicament el que representa Colau, no? Perquè, a més, ara Xavier Trias, jo crec que si acaba tornant, que això ho haurem de veure quina és la seva posició, doncs ve clarament amb una imatge o amb una idea global de la ciutadania clarament de contrastar un model que ha sigut el de Colau i el que hi havia abans amb el Trias, no? I a més amb un avantatge respecte a les eleccions que va perdre i és que s'ha dignificat la seva figura respecte als comptes que hi havia a Suïssa, etc. Per tant, ja no és aquella visió de que volien vendre Barcelona en Comú i concretament les acusacions fetes per la pròpia alcaldessa d'alcalde corrupte del 3%, etc., sinó que tot això s'ha dignificat, s'ha demostrat que era mentida i per tant jo crec que torna amb més força que mai respecte a Barcelona, no? I per tant pot ser una opció, igual que en les enquestes en aquests moments doncs, estan donant com a guanyador a Jaume Collboni. Per tant, sembla que el núvol Colau, doncs, gràcies a Déu, es comença a apartar del que és la confecció, però estiguem atents perquè mai se sap com acabarà esdevenint, no? En tot cas, sí que el que nosaltres podem fer des de la societat civil és fer propostes concretes perquè els diferents partits ho puguin agafar, no?
La pandèmia no va poder amb l'UFEC ni amb l'esport català. Colau, entenc que tampoc.
No, la incidència, gràcies a Déu, que té l'alcaldessa en aquest sentit, doncs és relativa i, insisteixo, vam tenir una sort, que és que l'àrea d'esports la van agafar els socialistes i, per tant, van tenir molta més sensibilitat, han tingut molta més sensibilitat i això doncs s'ha vist clarament molt beneficiat al sector de l'esport. Si això no hagués caigut en mans dels socialistes i hagués caigut en mans de l'esport, avui podríem dir que els sectors esportius...
Comuns, vols dir.
Ai, perdoneu, dels comuns, perdoneu, avui estaríem molt fotuts perquè és que no els importa en absolut el món de l'esport. Llavors, no hi ha pitjor despreci que la indiferència. No?
L'esport com a projecció internacional de Barcelona. Ja, això ve des dels Jocs Olímpics del 92, que va servir com a plataforma perquè Barcelona estigui situada on està. Ara tenim la Copa Amèrica de Vela, que serà una altra plataforma important, però jo crec que hem perdut una altra plataforma, que són els Jocs d'hivern del 2030. Aviam, des de l'UFEC, com s'ha vist aquesta desfeta? Perquè això és una desfeta, vull dir, clar.
Sí, jo crec que podríem
fer... Ho hem perdut entre els catalans,
podríem
això.
Fer, sí, podríem fer un manual de com no s'han de fer les coses. I podríem escriure tot el que s'ha anat fent. I aquí recau una altra vegada. No és que li tingui fixació, pobre alcaldessa Colau, però recau una altra vegada amb la culpa absoluta i única, pràcticament, de l'alcaldessa Colau. És a dir, nosaltres, quan dic nosaltres vol dir la gent de l'esport, vam aconseguir que es presentés la candidatura d'esports d'hivern, primer amb l'alcalde Hereu, després amb l'alcalde Trias. De fet, teníem la possibilitat del 2026 fer-lo ja, o inclús el 22 s'havia plantejat per poder-lo fer. Què és el que va passar? Doncs no es va considerar fer-ho i es va allargar una miqueta més. Però si quan va arribar la Colau s'hagués continuat el projecte liderant Barcelona, perquè els Jocs Olímpics encara ara ho lideren les ciutats i no els països, si això s'hagués pogut continuar, ara ja tindríem els Jocs Olímpics al 2030, ja els tindríem, diguem-ne, otorgats, ja podríem començar a treballar. I una de les coses que nosaltres vam dir és que Barcelona es va obrir el mar l'any 92, i Barcelona s'ha d'obrir a la muntanya. Encara no està oberta a la muntanya. Escolteu, quin sentit té tenir una infraestructura ferroviària, com és la que ens connecta a Barcelona amb Puigcerdà, que avui, pràcticament 100 anys després del tren que anava a Puigcerdà, és més lent. És més lent ara que fa 50 anys i que fa pràcticament 100 anys.
Si arriba a Puigcerdà a vegades, que n'hi arriba.
I això és una realitat. I això és una societat, és una ciutat que no mira la muntanya. Jo crec que com a responsabilitat de capital de país, com a responsabilitat de promoció del país, és imprescindible que això es lideri. I clar, el fet de que quan no hi ha lideratge les coses no surten. I per tant, el no liderar Colau aquesta candidatura, el delegar-ho a la Generalitat, doncs ja es va començar a entortolligar tot plegat. No? I si aquí ja li sumes Aragó i el govern d'Espanya, llavors ja és un còctel molt
top. I les plataformes antijocs.
I les plataformes antijocs que també
deixa-les anar, no? Perquè clar, vull dir...
Completament.
Tot el moviment de la Cerdanya i d'altres punts que dius, sí, però que estàs en contra del progrés de la teva comarca, no?
Però a més era minoritari, però feia molt de soroll. Però eren minoritaris,
Però al final han guanyat.
Eren minoritaris. Bueno, van guanyar perquè no es van arribar a posar d'acord Catalunya i Aragó, però això no hagués passat si Colau hagués liderat. Si l'Ajuntament de Barcelona hagués continuat liderant com liderava l'alcalde Trias, avui tindríem els Jocs Olímpics i avui tindríem una oportunitat de projectar Barcelona al món des d'una perspectiva de muntanya.
És irrecuperable projectar aquest, doncs, o què?
Sí, ara és absolutament impossible.
I els quedem a les Barceloles, no? Vull dir, sense cap projecte de projecció de Barcelona i
de Catalunya,
sobretot de Barcelona, no? que és el que ha de liderar, no? Iva, o...
Sí.
Abans, si em deixes situar els oients, esteu escoltant Converses, com cada dissabte, a la cadena COPE Catalunya i Andorra, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Ens acompanya la Iva Anguera, que volia preguntar, ara preguntarà, el Manuel Manchón, el Quique Iglesias, convidat especial avui per al qüestions esportives, perquè el convidat d'avui és el senyor Gerard Esteve, que és el president de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya. Iva, som-hi.
Doncs sí, jo li volia preguntar al senyor Esteve, Com s'aconsegueix en el pitjor sentit de l'expressió que una ciutat olímpica com Barcelona, que a més té a gala haver fet els millors Jocs Olímpics de l'era moderna, es converteix en la ciutat espanyola amb una pitjor ràtio d'instal·lacions esportives per habitant, com ens acaba de comentar? Com s'arriba a aquesta degradació en 20 anys?
Bàsicament és per falta, insisteixo, és per falta de lideratge i per falta de crear-se. Mira, les coses només es creen si hi ha amor. Si hi ha amor. tu tens un jardí i li dediques amor, li dediques diguem-ne, carinyo a les plantes, doncs floreix. Si tu tens deixadesa, doncs s'acaba secant, no? I aquesta metàfora del jardí és aplicable a tots els sectors. I en el sector de l'esport això és el que, això és el que ha acabat passant, no? En una ciutat en el que té clarament una mancança d'infraestructures, en el que havia arribat a tenir una projecció, escolteu, és que jo vull recordar, no cal anar al 92, jo vull recordar que vam fer els mundials de natació el 2013, vam fer el 2003, vam estar a punt de guanyar els mundials de l'atletisme, vam fer els mundials joves dels europeus d'atletisme aquí a Barcelona, i això han sigut en diversos colors polítics, no només va ser el Trias, també va ser a l'època dels socialistes amb anterioritat, sí. Per tant, ja teníem la línia, ja sabem com fer-ho. Aquí darrere hi ha tota una inversió, tota una capacitat de generar llocs de treball. Ara es parlava, no?, d'aquestes ciutats, 45.000 llocs de treball del tema ecològic, que no sé com ben bé com ho faran.
50.000 va dir.
50.000.
Encara va més, aquesta senyora.
Si vostè vol fer 50.000 llocs de treball de qualitat, doncs dediquis realment a promocionar allò que nosaltres sabem que té valor i que té valors positius, com és el món de l'esport, com és el món de la cultura, com és el món, sense deixar, òbviament, l'ecologisme, no? Però si el que fa no és posar amor, sinó és despreci, és, diguem-ne, irrellevància en aquests sectors, doncs això es va degradant, i això és el que ens ha passat. I ara, com deia el Quique, doncs s'està recuperant, doncs perquè els socialistes tenen aquesta vocació, però evidentment no són els alcaldes, i per tant aquí en un ajuntament, aquí i a la Xina Popular, el que mana és l'alcalde i els altres van d'escolanets, i per tant aquesta és la realitat.
Quan veus l'alcaldessa i li dius tot això, què diu?
No. La veritat és que jo li he enviat 50 cartes o 60 cartes des que va ser alcaldessa per reunir-me personalment amb ella i mai m'ha volgut atendre. Sí que me l'he trobat en diverses ocasions, sempre em diu que ella no fa esport, que té mal al genoll i que no li ha de fer esport i que en tot cas fa ioga, ja li vaig dir que el ioga no era esport, però ja està, és a dir, no té... No, és que jo crec que, sincerament, inclús he arribat a pensar que no té ni mala fe, sinó que simplement desconeix absolutament aquest món, no? I per tant, quan tu desconeixes un món, doncs a vegades doncs el desprecies o el perjudiques inclús de forma inconscient. Jo no us voldria, inclús podria arribar a pensar que és aquesta la situació que viu l'alcaldessa Colau.
En tot cas, sí, que no ho ha parlat vostè, clar, estem parlant dels dos socis, de Colau i els socialistes que governen la ciutat. No ha parlat massa de l'actitud que podria tenir Esquerra Republicana, que també, segons les enquestes, podria tenir l'alcaldia.
Sí, el que passa que a nivell de ciutat, almenys per la nostra experiència, són irrellevants, és a dir, no tenen cap tipus d'incidència a les polítiques municipals, i per tant no li puc donar l'opinió per aquesta raó que li estic dient, perquè és que no serveix per res, diguem-ne, no és útil o no són incidents tampoc en les polítiques, bueno, ni ells ni la resta dels partits de l'oposició, segurament, vull dir que no vull focalitzar en Esquerra Republicana concretament, però els ajuntaments, els que tenen l'encomanada de governar, pues, són els que acaben decidint, i els altres pues, s'ho van mirant.
I a Girona i a Tarragona, com estan les coses?
Mira, nosaltres tenim un estudi que compara pressupostos d'inversió en esports, per tant, per cent, i això els ho puc facilitar. De fet, la Diputació de Barcelona té un estudi molt, molt interessant en què moltes vegades l'esport en la majoria de municipis representa la tercera o la quarta partida més important. Si te'n vas a Barcelona, som pràcticament l'última, no? Per posar-te un exemple, Madrid té pràcticament 220 milions d'euros de pressupost en esports, Barcelona té 24. Madrid té 220 milions d'euros en pressupost d'esports, Barcelona té 24. Però és que Mataró, que és molt més petita que nosaltres, doncs té al voltant, ara no em voldria equivocar, voldria tenir la xifra exacta, però em sembla que són entre 15 i 20 milions d'euros, no? Per tant, que són molts menys habitants, però és que la majoria de municipis de Catalunya inverteix molt més en esports que la pròpia ciutat de Barcelona, no? O ara li he comparat a Madrid, no? Per tant, jo que tenia bona amistat amb el president Sassoli, que es va morir, el del Parlament Europeu, ell sempre em deia, diu, Gerard, malfia't dels polítics que es diuen coses boniques i no et pressuposten, perquè en política l'única cosa que serveix és que et pressupostin. I per tant, aquesta ha de ser doncs, una manera també de demostrar l'estima cap a un dels sectors, no?
Gerard, i ara estem en plena crisi econòmica i crisi energètica. Jo no sé com aquesta crisi energètica està afectant el món de l'esport i, per exemple, pavellons esportius, piscines, això... Quin vaticini veus? Retallades, tancament de pavellons o de piscines? Aviam, quina fotografia ens pots fer de cara als pròxims mesos?
Aquesta és una de les situacions més greus que està travessant l'esport global a nivell espanyol i català, òbviament, concret, i també Barcelona, no? Aquí, Barcelona, insisteixo, la part de regidoria d'esports, David Escudé i Jaume Collboni han anunciat unes mesures de 5 milions d'euros per intentar ajudar les entitats esportives de la ciutat per fer front a aquest augment de costos de llum. Òbviament, és un primer esglaó per amansar una miqueta la crisi que estem vivint, però no n'hi ha suficient, hem de fer moltes més accions. Nosaltres aquí estem plantejant tres accions concretes. Una, per una banda, les administracions han d'ajudar, sobretot a les entitats sense ànim de lucre, econòmicament a dotar de recursos per tal de fer front a aquestes pujades, tant ajuntaments, en aquest cas Barcelona, la secció d'esports ja ho està fent, però els altres municipis de Catalunya també ho haurien d'estar fent, i la Generalitat també ho hauria d'estar fent. La Generalitat ha dit que tenia voluntat de fer-ho, però encara no han anunciat ni quan, ni com, ni de quina manera, però és important que això ho acabin fent, i també l'Estat hauria de poder donar recursos directes a les entitats per amainar això. Estem parlant de que està més del 200% el consum respecte al que teníem el 2019. Dic, per no comparar amb el 21, que vam tenir tancaments i tal, i no és exactament igual. Pel 19, que era a full doncs, l'activitat de les instal·lacions esportives, estem parlant d'un 200% més de costos. Per tant, aquesta crisi és gravíssima. La primera cosa que hem de fer, les administracions han de dotar recursos a les entitats. La segona cosa que hem de fer és que hem de fer la reconversió real energètica de les instal·lacions esportives, i això passa per agilitzar els tràmits administratius, que no s'estan agilitzant en aquest moment. Això passa per dotar de recursos, subvencions a les entitats esportives perquè puguin fer aquesta reconversió de plaques fotovoltaiques, d'energies renovables amb altres tipus que no siguin el gas, etc, que no s'està fent. Aquí estem escoltant anuncis contínuament del govern d'Espanya, de la Generalitat de Catalunya, de tot qui dient doncs que aquí subvencionen, farem, i després quan tu dius vinga, vaig a fer-ho, resulta que estàs més sol que la una, que aquí no t'ajuda ningú, que resulta que les bases són impossibles de complir, i per tant, si no hi ha una ajuda real de les administracions, això no es podrà fer, i això s'ha de fer. I la tercera, hi ha d'haver una regulació estatal que posi topalls en els consums, perquè és impossible pivotar, ja no només d'una perspectiva esportiva, jo crec que de tots els sectors, aquestes crisis i aquests augments de costos que són absolutament impossibles de tirar-ho endavant.
Hi ha risc de viabilitat d'algun club esportiu amb aquesta crisi?
Molts. Hi ha molts que estan absolutament a la UCI.
Tancar.
Sí, tancar. Les piscines, mira, de fet, a Espanya ja hi ha hagut diversos grups que el que han fet ha sigut tancar les piscines i com a mesura de pressió també a les administracions, no? Hi ha un grup molt gran doncs, de València que va fer un tancament de 24 piscines a la vegada per pressionar les administracions perquè els ajudessin, perquè és que és impossible.
Aquí arribarem a aquesta situació o no?
Podem arribar a aquesta situació si no hi ha elements correctors. Heu de pensar que nosaltres un manteniment d'una piscina normal ens costava entre 5 i 8 mil euros. 5 o 8 mil euros. En aquests moments està costant entre 35 i 40 mil euros. Per això és absolutament inviable. I hem de pensar que, a més, hem tingut una sort aquest 2022, i és que segurament per les campanyes que s'han fet, segurament perquè venim d'una època del Covid en què la gent estava molt agobiada i mentalment doncs, necessitava esvergir-se. Doncs hem tingut molta sort perquè la gent ha vingut als gimnasos, ha vingut als clubs esportius, ha fet gasto a les instal·lacions esportives, s'ha apuntat a les lligues, s'ha apuntat a les federacions, s'ha apuntat a fer activitat esportiva. Però bueno, si fem cas a totes les previsions de tormenta perfecta que estan dient els economistes, si aquí
també s'equivoquen els economistes, Gerard?
També, però bueno, ja, però quan tothom et diu, escolta, ja, vigili, que l'any que ve ja veurà...
Algú dirà, mira, que s'equivoquin una mica.
Algú dirà, mira, que pugin les quotes i au.
Sí, però tampoc la majoria d'instal·lacions esportives d'aquest país estan concessionades perquè, com que són territoris molt grans, les propietats no són de les entitats, sinó dels ajuntaments. I aquí passa moltes vegades perquè siguin els propis plens que aprovin aquest augment de quotes. I a un any de les eleccions no hi ha ajuntament que tingui els nassos de portar un augment de quotes, i per tant això és un peix que es mossega la cua, no? I per tant, bueno, algú ha de pagar aquesta pujada. Correcte.
Molt bé, hi ha un tema que em ronda el cap, que és el tema de la llei de la llei catalana de l'esport. Això com està en marxa?
Això és una llei que
la tenim desenvolupada perfectament o què?
Aquesta és una llei que està batent tots els rècords. tots els rècords havers i pareguts. I ja us explicaré el per què. La llei, hi ha una iniciativa legislativa popular que va impulsar la Unió de Federacions Esportives de Catalunya conjuntament amb les 71 federacions, que vam recollir 154.492 signatures. És la ILP al Parlament amb més signatures que ha tingut mai.
Tens el cap ben gravada, la xifra?
No, home, a més va acabar amb 92 com l'any olímpic. És a dir, 149.492. Per tant, aquesta xifra és una xifra absolutament, diguem-ne, popular, que ens va dotar d'una força, d'un moviment, d'una força amb una voluntat molt clara de com havia d'esdevenir el sistema esportiu català, i això vam presentar-ho al Parlament. Bueno, això fa més de 5 anys. Hem passat diverses legislatures que, com que la ILP és l'única que no decau quan hi ha un canvi de legislatura, doncs es va mantenint, però el més calent és a l'Aigüera. És a dir, és la llei que més legislatures ha passat, és la llei que més anys ha estat activa en el Parlament, no? I encara no tenim la resolució.
Això vol dir que no interessa.
Ni per això. Això vol dir que probablement, no? Perquè sí que hi ha hagut diversos partits que manifesten la seva voluntat de treballar en aquest sentit. Jo crec que també ara, amb el trencament del govern, pot ser que es desllobriguin més coses, perquè al final, si les majories s'alteren a les tradicionals, doncs això ens pot permetre igual impulsar d'alguna manera aquesta llei. Però a nosaltres ens sorprèn, perquè a més la llei de l'esport que nosaltres vàrem presentar és una llei molt treballada, molt consensuada, que nosaltres vàrem fer un estudi que el que tingui interès, doncs jo li recomano, que està penjat en un llibre que es diu, que és www.ufec.cat/llibre, i allà tindrà tota la teoria política del sistema esportiu que ha d'esdevenir Catalunya, i va ser fruit d'un benchmarking de tots els sistemes esportius mundials. Vam analitzar els sistemes europeus, americans, sud-americans, vam analitzar quins els que funcionaven, quins els que no funcionaven, quins eren els principis olímpics, com s'havia d'implementar, vam desenvolupar el text legal, vam recollir 154.492 signatures i està al Parlament. Per tant, no és una llei populista, no és una llei com hi ha hagut algunes d'allò que és, diguem-ne, fàcil i no treballat, sinó no, que és un treball molt, molt potent, i que per respecte també a tota la feina que s'ha fet, jo crec que el Parlament s'ha de posar les piles en aquest sentit, no?
Molt bé, Ivan, ens queda un minutet.
Doncs una molt ràpida. Malgrat tots aquests incompliments que denuncia de diferents administracions, sobretot l'Ajuntament de Barcelona, però també la Generalitat, l'esport a Catalunya té encara l'aspiració de ser un motor econòmic, com s'ha dit durant els últims anys, és a dir, un sector econòmic a créixer i a tirar el carro?
Sí, i de fet ho és. És a dir, l'esport triomfa malgrat tots aquests entrebancs, i nosaltres representem el 2,6% del PIB català, que no és menyspreable, el 2,6% del PIB català, i probablement som dels sectors que més promociona Catalunya i Barcelona al món, i per tant amb això no només ens hem de sentir orgullosos, sinó que hem de ser capaços de continuar en aquesta línia.
Molt bé, doncs hem de tancar la conversa d'aquest dissabte. Gerard Esteve, moltíssimes gràcies, ha estat un plaer parlar d'esports, una mica de política també. T'agrada la política o no?
La política, jo crec que
t'agrada més l'esport que la política,
ens ha d'agradar a tots, ja. Perquè ens inscriveix a tots,
estem obligats que ens agrada.
Sí, val. Però jo crec que a ell agrada més el món de l'esport.
Te
sents molt vinculat i te sents molt partícip d'aquesta Unió de Federacions Esportives de Catalunya. Gerard, moltíssimes gràcies, moltíssima sort, i que vagi molt bé aquest dissabte i aquest diumenge a Girona.
Moltes gràcies.
Gràcies també al Manuel Manchón, a la Ivan Guerra, al Quique Iglesias. Tornem dissabte que ve, com sempre, converses Cadena Cope Catalunya Andorra des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al World Trade Center de Barcelona. Bona tarda i molt bon cap de setmana. Que vagi bé. Adéu.